Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Tinc una sorpresa per vostès.
Vinga.
Sí. Sí, sí, perquè mira, aquesta temporada que no hem parlat amb ell i vol intervenir a la tertúlia amb en Barbeta, amb en Sánchez, amb en Barberà i amb en Bernardos per parlar d'això que estàvem parlant ara dels radars, de la velocitat de la ITV. Conseller Felip Puig, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vostè dirà.
Home, he sentit aquesta interessant conversa i m'ha semblat oportú, si us semblava bé, doncs... aportar una mica la meva petita experiència de 2 anys de banda interior. Mira, els radars tenen una triple funció. En cap cas és la recaptatòria. Sé que d'això se'n pot fer molta demagògia, però tenen primer una funció informativa, una segona funció d'alguna manera de persuasió, i per tant preventiva, i una tercera, si em permet, fins i tot formativa, no? Perquè ens permet estar permanentment doncs en un estat doncs de tensió i d'alerta de cara a controlar la velocitat, que és un dels temes que normalment generen més accidentabilitat. La veritat és que quan vam arribar al govern ara fa 2 anys i mig, primers del 2011, vàrem fer una revisió crítica de tots els radars i de tot el sistema de radars de Catalunya. I vàrem remoure prop d'un 20% dels radars precisament perquè tinguessin sobretot aquesta funció de prevenció i d'informació i de formació. El radar, que era la màquina perfecta de recaptació fiscal més assassina que hi havia, que era el radar que estava en l'àrea de servei de Montcada, la C-17, suposo que tothom més o menys l'ubicarà.
Jo el tinc gravat.
Estava just després d'aquell viaducte amb doble revolt, que en condicions d'humitat i en determinats moments doncs, de l'any, doncs, és evident que presentava doncs, un cert risc. Clar, posar el radar just al final del viaducte no tenia cap sentit i era una màquina de recaptació. Aquell radar cobrava més de 6 milions d'euros en multes a l'any. Immediatament el vam modificar, el vam treure d'allà, l'hem posat, es va posar a la pujada de la cimentera, que hi ha també un panell informatiu, i en allà se t'avisa que tens una velocitat ja no de 100 quan sorties del viaducte, de 120, perquè puguis d'alguna manera moderar la velocitat de cara doncs, a l'entrada en aquest viaducte. No? En vam remoure alguns més, però tota la resta, i alguns diuen és que estan en baixades, sí, clar, estan en baixades, que és quan, si no fixes i si no d'alguna manera prestes atenció, tens tendència doncs, a deixar anar la velocitat del cotxe i després et ve el revolt i te la pinyes. I això és el que d'una manera, jo diria molt clara, tenim una xarxa de radars menor que la que tenen a Anglaterra, però major que la que tenen en algun altre país europeu, per tal doncs, de tenir uns indicadors que sobretot permetin doncs, que la conducció estigui feta, repeteixo, amb els marcs i amb els marges de raonabilitat i sobretot per disminuir l'accidentabilitat. Em sembla que el senyor Isern ho ha recordat, però en els darrers 10 anys s'ha fet una reducció molt important de més del 50% dels accidents greus en carretera. Jo crec que aquest és un propòsit pel qual val la pena. Per tant, no tenen funció recaptatòria.
Val, escolta'm una cosa, i sobre el 130, vostè no considera que hi ha arribat un moment de que, efectivament, com deia el senyor Isern, amb el tema de la velocitat variable es pugui apretar fins a 130? En determinades zones, eh?
Sí, sí, jo crec que recordin també que només arribar allò dels 80, que a tota l'àrea metropolitana no podies anar més de 80 indiscriminadament a tot arreu, i Urbi et Orbi també ho vam rectificar, es va posar la velocitat variable, que el que et permet és regular, i fins i tot va molt bé perquè gestiona bé les congestions i les cues, i d'aquesta manera doncs, la velocitat màxima de 120 o de 100 en funció de la carretera es regula en funció de la intensitat del trànsit per evitar doncs, aquells efectes acordió que es produeixen doncs, amb les retencions i que permet doncs, fins i tot millorar els temps d'entrada a la ciutat i en definitiva doncs, ordenar la velocitat. No? També és cert que amb això del 130 jo crec que el que acabarem fent serà doncs, en aquelles vies, autovies o autopistes d'altes prestacions amb uns nivells de baixa accidentabilitat, d'uns nivells d'intensitat de trànsit i, per què no, com deia el senyor Isern, doncs regulant-ho en funció també de la intensitat, per exemple, caps de setmana, dies o caps de setmana llargs com aquests d'avui, que hi haurà operació sortida, jo crec que això dels 130 és anar-nos homologant cap a Europa, perquè a 150 quilòmetres creuant el Pirineu, a França podem anar a 130. Per tant, jo crec que allà on la via ho permeti i les condicions, si és que tenim capacitat de fer-ho amb aquesta, diguem-ho així, gestió variable, doncs ho permeten, és evident que el govern ja està pensant de poder-ho fer tan bon punt des de Madrid, perquè això és una de les coses més de les que no tenim capacitat de decisió, doncs modifiquin la llei de circulació i es permeti estudiar tot aquest plantejament.
Escolti'm, com tinc una conversa pendent amb vostè i el dia que vulgui l'espero aquí, deixi'm preguntar-li, perquè com a exconseller d'Interior m'agradaria preguntar-li què en pensa del cas Ester Quintana.
Segueixo pensant el que vaig pensar des del segon moment en què vaig tenir la informació que tots els Mossos doncs, em van aportar. Aquella nit, segons la informació facilitada pel cos dels Mossos i pels policies i pels seus comandaments, no es van tirar projectils de pilotes de goma. I mentre no se'n demostri el contrari per part d'algú, doncs jo em crec la versió dels policies, dels quals jo n'era el responsable quan va passar aquest fet, i per tant doncs, m'agradaria arribar a saber què va produir, per què i com, doncs aquest desgraciat accident que va provocar la pèrdua d'un ull a la senyora Quintana.
L'espero un dia aquí en parlem amb tranquil·litat, conseller, si li sembla.
Quan vulgui. I també m'agradarà tornar a veure el senyor Bernardos, amb el que en els darrers temps doncs, tenim tensió creativa, perquè vaja, m'agrada molt la seva visió tipus Van Gaal de la massa de l'economia, i a mi m'agradaria contrastar els elements positius de les coses.
Escolti'm, doncs vindrem vostè un dijous aquí, que l'esperarem als braços oberts amb en Barbeta, amb en Sánchez, amb en Barberà i evidentment amb el seu amic.
Però s'ha acabat la crisi o no, conseller?
Estaré encantat. Sí, jo crec que la crisi s'ha acabat. El que no s'ha acabat són els efectes de la crisi, i no fem demagògia. Seran molt durs i durant molt de temps, i ens afectaran a tota una generació.
Això està bé.
Però que la tendència està canviant, sí. Que estem veient la llum al final del túnel, sí. Que quan sortim del túnel tot serà molt diferent a com estava quan vam entrar al túnel, també. Però que estem en moments en què el cicle comença a donar mostres de que està canviant. Ei, a Catalunya, a Espanya no, eh? Que quedi clar, a Catalunya, a Espanya no. Perquè a Espanya els indicadors que van donant és sempre integrant Catalunya. Si traiem Catalunya dels números de l'atur, dels números d'exportacions, dels números d'inversió estrangera, li asseguro que hi ha dues dinàmiques diferents. Per això a Catalunya crec que podem tenir una certa esperança i una certa confiança en que les coses començaran a tocar fons i com a mínim que hi hagi aquesta percepció de que a pitjor no anirem. Que no vol dir, repeteixo, que tornem a créixer desaforadament i malament com vam créixer fa 10 anys.
No em puc escapar sense preguntar-li pel tuit de l'Oriol Junqueras. Escolti'm, li pregunto a vostè, que sempre diu les coses curt i ras. Una pregunta clara en resposta explícita?
I tant. És que em sembla que estem treballant precisament per això, per decidir, i no pas per vacilar. I en aquest sentit, doncs, sí, pregunta clara en resposta explícita.
Val. Barbeta, què vols?
No, saber si, oi que, conseller, oi que vostè, que ha estat un referent sobiranista en la direcció de Convergència Democràtica, per què ara se'l situa en el flanc, diguem-ne, més dels més dialogants i dels més moderats?
Qui ho deia, allò? Me gusta que me haga aquesta pregunta. Clar, el senyor Barbet és el que fa 10 anys em titulava de talibán dels nacionalistes...
No, però això no és veritat, perquè jo no he fet mai servir... No he fet mai servir aquest argot.
I la doncs els talibans guanyaran l'Afganistan.
De Masover vaig passar de Masover a talibán, i ara sóc el moderat. No, ni abans del talibán, ni ara m'ha passat tothom al davant, sinó que segueixo estant on estic, moderació en les formes i radicalitat en les conviccions. Jo crec sincerament que la tercera via que durant 30 anys aquest país ha estat perseguint, ha estat buscant, ha estat construint, ha estat oferint, no existeix, perquè en un moment donat vaig fer la reflexió de dir, escolti'm, nosaltres hem de fer la consulta sí o sí, amb l'últim recurs, si s'escau, com diu el president Mas, per descomptat. Que ha de ser el 2014, ha de ser el 2014. Però si algú ens oferís una consulta pactada, consensuada, amb acord, i que no ens portés d'alguna manera al conflicte últim i la poguessin fer el primer semestre del 2015, em sembla que hi hauria molta gent que hi estaria d'acord. Però això no és moderació, això és dir, en sentit comú, és millor una consulta pactada que una no consulta frustrada? Jo crec sincerament que sí, però com que també veig que allà no hi ha ningú que segueixi d'alguna manera doncs, aquesta línia que endurà en Lleida i que molta gent està oferint i que el govern ofereix de diàleg, de trobar un punt d'entesa, de veure com aquest desig democràtic de més del 80%, com dèiem Basté aquest matí, del país, vol, d'alguna manera, ser cridat a consultar i decidir sobre el nostre futur, doncs és evident que seguirem amb el nostre calendari i seguirem amb el nostre full de ruta.
Gonzalo.
Senyor Puig, jo estaré encantat de tornar a coincidir amb vostè, per primer, perquè la meva admiració m'ha donat algunes discrepàncies.
Coincidia molt amb vostè, però amb últimament no sé, m'ha fet un gir, d'ubicació ideològica.
I deixem dir-li una cosa, en relació a la recuperació econòmica té tota la raó. La crisi macroeconòmica ha acabat. Les dades del mes de setembre de tant d'exportacions, 6,6 en el conjunt de l'estat espanyol i en gran mesura motivades per l'exportació de Catalunya, són boníssimes. Si especialment les comparem amb Alemanya, que baixa l'1,1, o França, que baixa el 2. I finalment, un altre aspecte, les vendes minoristes creixen al 2.
I la inversió estrangera segueix apostant per Catalunya.
Sí, sí. I tot això fa que, malgrat que les famílies no tinguin una recuperació immediata, sí que li podem dir a tothom que el pitjor en matèria econòmica ha passat, que no tornarem a anar cap endarrere i que anirem lentament, però cap endavant. Com a mínim, un xic d'optimisme aquí no és una zapatellada,
perfecte,
sinó una realitat.
Vostè ha de venir a les tertúlies al matí, que a les nits el veig molt derrotista.
Molt bé. Conseller, moltes gràcies. Per cert, hi ha algun treballador que ens demana que, sobre el tema de Panrico, si té notícies sobre la situació amb la nova oferta de l'empresa als treballadors.
Doncs no en tinc amb les darreres hores, i estem molt a sobre. El secretari d'Ocupació, el senyor Ramon Bonastre, i el director general d'Indústria, Anton Grau, segueixen dia a dia en contacte tant amb el personal, els sindicats, el comitè d'empresa, com també amb la direcció, i la situació és molt complexa, molt complicada, i hauríem d'intentar trobar entre tots doncs un punt d'acord, perquè és evident que, com va fer, si em permet, Hermenegildo Zegna, fàbrica a Sant Quirze del Vallès, de 500 persones que signen un conveni per 3 anys amb un sacrifici important dels treballadors de reduir-se el sou un 5% i una sèrie de mesures per incrementar la productivitat, amb l'expectativa que quan això passi d'aquí 3 anys, si l'empresa torna a anar bé, doncs s'intentarà recuperar doncs tot aquest nivell adquisitiu. Jo crec que hi han empreses que per diferents circumstàncies doncs s'han de portar a terme alguns sacrificis en aquest sentit d'apretar. Nissan ho van fer-ho. Alstom no ho ha fet, i hem de veure si són capaços doncs de que tothom assumeixi amb responsabilitat doncs aquest nou escenari, no? I Panrico, de les 5 fàbriques, doncs 4 han arribat a acord, i la cinquena, que és la que tenim a Catalunya, Santa Perpètua, doncs no ha sigut possible, no? Hauríem d'intentar arribar a aquest acord, perquè el més important és salvar la unitat productiva, que es continuïn produint i fabricant dònuts i bollicaus doncs aquí a Catalunya, i que la major part dels treballadors pugui continuar a mantenir el seu lloc de treball. Aquest és l'interès, però caldrà que tots plegats, empresa, direcció i treballadors, doncs, si nosaltres podem ajudar, ajudarem, doncs, arribin a un acord de compromís, que voldrà dir també de sacrificis.
Conseller, fins aviat, moltes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
Que vagi bé, bon dia, bona.